Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a l'informatiu en Veus, aquest recull d'aquelles principals veus que han sonat als informatius locals els últims dies. Una setmana marcada pel balanç de Carnaval. L'Escala ha celebrat un dels carnavals més multitudinaris dels últims anys. 18 carrosses i 19 comparses van participar a la Gran Rua. Odissea en el desert guanya el primer premi de carrosses. Tribu africana s'emporta el concurs de comparses. La vigília dissabte hi va haver rua, xocolatada i ball amb rigui per xics, els actes infantils. A la nit, el ball de disfresses i dilluns, el dinar de germanor. Les veus que il·lustraven la notícia que feia el balanç d'aquest carnaval, seguit per més de 10.000 persones, calcula l'organització, eren les del regidor de Cultura, Rafael López, i com a membre de la comissió de Carnaval, escoltem a Jordi Roura.
Sí, la veritat és que podem estar molt contents de com ha anat el carnaval aquest any. Tot dos dies de molt bon temps, tant dissabte com diumenge, amb la qual doncs, la activitat que pràcticament és al carrer, el dissabte per la Mainada i el diumenge la Gran Rua, doncs, amb aquest bon temps doncs, pràcticament és un èxit assegurat. L'afluència de gent espectacular a la sala polivalent el dissabte amb el Mainada doncs, va ser bueno, del millor dels últims anys, i el diumenge per descomptat doncs, la Rua, pràcticament l'estàndard que hem fet feia uns quants anys que aquest any ha recuperat per de nou el trajecte que era doncs, acabar doncs, a partir de tota la Bemaria, el passeig Enric del Port d'en Perris, anar a la platja i ja pujar per la cara Enric Serra com havíem fet els anys, doncs és el que ha fet doncs, que el corre-corre-ho que a tothom li agrada i que tothom doncs, se fa seu, doncs un èxit total. Per tant, treballar en aquesta línia i intentar que l'any que ve sigui millor. Bé, la veritat és que el nivell de les carrosses d'aquest any i l'empenta de la gent a l'hora de fer doncs, les disfresses i escarrassar-se doncs, fa que el nivell sigui cada any millor, que l'exigència sigui més gran per part seva però també per part de l'Ajuntament. Aquesta nova carrossa que hi ha hagut aquest any de la Batoscala, que l'any que ve doncs, s'afegirà doncs, a la problemàtica. Ja teníem una carrossa que no teníem a dintre de la nau. Evidentment és una problemàtica en positiu, donat que és una carrossa més i més gent disposada. Doncs hauran de donar cobertura, per tant doncs, és una cosa per resoldre l'any que ve. Això fa també doncs, que tota aquesta engrescada de la gent doncs, per treballar junts i plegats que fan allà a la nau, doncs, això s'ha vist molt. I també recalcar doncs, que la gent està molt, molt contenta esperant ja el carnaval d'estiu. Vull dir, tota la feinada que han tingut doncs, se veurà recompensat doncs, amb dues sortides, la que hem fet aquesta setmana i la de l'estiu. I això fa, jo crec, que fa que tothom treballi molt de gust. Per tant, felicitar doncs, a la comissió, felicitar a tothom que s'ho ha participat i entenc que s'ho ha passat molt bé i endavant, ens encoratgem a no parar.
Jo crec que també aquí hi ha un punt d'inflexió. Hi ha un punt d'inflexió quan l'any passat sorgeix la idea de fer la rua d'estiu. Aleshores, les carrosses saben que surten a l'hivern, però també surten a l'estiu. I jo crec que aquí hi ha aquest punt d'inflexió, doncs, que hi ha aquest augment de qualitat en quant a les carrosses. L'any passat va ser molt difícil i aquest any ha sigut molt complicat. I uns companys de la Comissió de Carnaval doncs, van estar amb el jurat que hi havia i realment ho van tenir molt complicat. Fins i tot nosaltres doncs, fèiem travesses de qui guanyaria tant carrosses com comparses, i no vàrem encertar-ho. Suposo que si hagués hagut un altre jurat, doncs evidentment haguessin guanyat altres carrosses, no? Però vaja, també jo crec que hem d'estar molt contents perquè aquest any han participat 1.200 persones, més o menys, i jo crec que en quant a públic calculem que les 10.000 persones les rondàvem. Sí que és cert que hem vist altres llocs, que normalment a l'Ave Maria, a la platja, doncs sempre hi havia molta i molta gent i aquest any hi ha hagut menys. Però també és veritat que el passeig marítim, que mai hi havia hagut ningú, doncs aquest any hi ha hagut gent, no? Per tant, vol dir la gent s'ha dispersat una miqueta. I per tant, doncs, bé, i ara, doncs, res, preparar ja el carnaval de cares a l'estiu.
El que no ha fallat és la rua infantil, amb molta participació i un ball final que va omplir la sala polivalent.
Sí, realment sí, ha sigut una sorpresa fins i tot, no? Perquè a la sala polivalent, segons el seguretat, es van superar les 1.200 persones, per tant, és el límit, fins i tot hi va haver-hi gent que va haver de marxar. Jo crec que és la primera vegada que a la sala polivalent hi ha tanta gent. És a dir, per Cap d'Any segurament passa més gent, però no de forma continguda, sinó de forma discontínua. I en canvi aquest any va ser, bueno, les imatges ho diuen per si soles, no? Vull dir que va ser realment un espectacle i un èxit absolut. Ha funcionat. Realment potser l'any passat va funcionar més bé, però aquest any realment no es poden queixar. També és veritat que és un ball complicat. És un ball complicat per què? Perquè les carrosses a última hora sempre estan acabant els últims detalls, estan acabant doncs, fins i tot les últimes disfresses i, per tant, mai saps com irà el ball de nit, no? Però realment el grup que hi va haver, el jukebox, va ser un espectacle, van ser fantàstics i la gent que hi va haver realment ho va passar però de meravelles. La veritat és que no. La veritat no us podem avançar res. Tot just estem avui fent el dinar de germanor de dilluns, estem allò tots realment esgotats, i tot cas ara serà les properes setmanes que es començarà a parlar del 2020. La sardinada, no ho sé, no se n'ha parlat encara, vull dir, però bé, tot cas mirarem de fer alguna aportació novedosa de cares a l'any vinent.
Davallada d'associats al Club Tenis de l'Escala, especialment pel que fa a usuaris de les pistes de pàdel. A nivell esportiu, es rellança la pràctica del tenis amb dos nous equips de competició. Josep Lluís López, president del Club Tenis de l'Escala.
Que ha hagut una davallada una mica important de socis i també fer una mica la problemàtica del pàdel, que ha baixat molt el nombre de jugadors de pàdel. El tenis està funcionant d'una manera molt, molt bona, la veritat. Però sembla que el pàdel ha baixat i és una de les coses que volem animar, inclús a treure més socis, tant de tenis com... Bé, aquest any tenim dos equips de competició de masculins de tenis, que feia dies que no els teníem, feia temps que, alguns anys ja que no els teníem, des de 2013-2012, que he fet un equip de més 40, de més 30, tenim l'infantil femení, i de pàdel aquest any només tenim un equip femení, que està jugant a la segona divisió, que va debutar l'altre dia en victòria. Sí, com a president sí, ara ja fa 5 anys d'experiència, si m'agafés com a primera vegada, però bé, com he estat secretari, doncs normalment no hi ha gaire gent i sempre solen ser els mateixos. Bé, ara passem els comptes de l'any passat, presentem els pressupostos per l'any que ve, o sigui, per aquest any que estem al 2019, intentem donar els punts sobre les estratègies que volem tirar endavant en el club per anar millorant en el dia a dia. Sí, la campanya és això, és per atreure gent nova que ho vingui a provar. Vull dir, la primera vegada és a cost zero, i zero, inclús tenim el material aquí per deixar, perquè, esclar, ningú es comprarà una raqueta, però si saps que aquest esport no el podràs practicar. I després, a partir d'aquí, si vens una sola vegada, és només pagar la meitat de la quota. En lloc de pagar 9 euros de lloguer per persona, pagues 4 i mig. Això tots els matins, que van des del dimarts fins al diumenge, i fins al 15 de juny, perquè després, clar, ja comença la temporada que ve més gent de fora, i és on te podem fer més diners en el lloguer, i hi ha més demanda, també. És greu perquè, és clar, les quotes que vas cobrant cada mes van davallant i el club segueix seguint el mateix, segueix necessitant el mateix manteniment i hem de buscar fórmules per atreure gent nova. Amb això, preus al matins, que és quan les pistes estan més buides, que no és el cas del tennis, perquè el tennis aquesta setmana mateix vaig passar per preparar l'assemblea, estaven les tres pistes plenes al matí, matí de dimecres, però al pàdel sí que li costa. És això, intentar atreure gent nova que pugui venir a jugar al matí i anar fent coses noves per dinamitzar el club. Estem pensant potser posar una barra de cara a l'estiu, una barra de bar, perquè la gent pugui menjar, prendre alguna cosa aquí a la fresca, que tenim un lloc molt maco aquí sota els pins, fer alguns tornejos més de pàdel a nivell de socis, perquè a nivell federatiu costen dues pistes poder fer molta cosa, però almenys per dinamitzar-ho aquí entre el que se sol dir en un ràpid de pàdel, que és una americana. És tots contra tots, durant un matí, durant una tarda, són tornejos que agraden i mira, hi ha una mica de festa també que ajuda a crear ambient. És una activitat que existia feia temps. Jo, per exemple, fa 10 anys hi vaig estar-hi i anem amb autocar, si són prous. S'havia anat perdent perquè cada vegada eren menys, després hi anaven gent 4, 5, ja anaven en cotxe particular, però aquest any arribem, ja tenim un autocar preparat de 20 persones i ens queden 7 places. Ja tenim les 20 entrades reservades perquè contem que d'aquí al 24 d'abril, que és el dia que s'hi va, que és un dimecres, i anem el dimecres perquè és la segona ronda i en principi pots veure molts de favorits. Hi ha gent que prefereix anar a semifinals, però clar, només veus dos partits que hi ha quatre. En canvi, a la segona ronda pots anar fent moltes pistes i veure bastant de gent coneguda que juga i tens bastant de contacte amb els jugadors perquè hi ha la zona d'entrenament i tot això i és una cosa, una experiència que està bé de veure. Vull dir, és un preu de 61 euros, que és el que ens costa l'entrada, i en el club no hi guanya res, i 20 euros del desplaçament amb autocar. Sí, com cada any, el mes de març i abril, de cara ja més a bon temps, doncs sempre fem el 50% a la quota d'inscripció, que normalment són de 70 euros, ara està a 35 euros a partir d'avui, que és 1 de març, fins a final d'abril. O sigui, la quota d'inscripció són 35 euros, després hi ha la quota mensual, i aquest any amb la Junta hem volgut afegir, per atreure gent, que sortegem entre tots els que se facin socis durant aquest moment, doncs farem un sorteig d'un menú doble en el Molí de l'Escala al migdia.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 6 de març, una conversa diàleg amb Rosa Ros, acte principal del Dia Internacional de la Dona, serà divendres a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal. Ho dèiem a l'informatiu de dimecres. Un acte, aquesta conferència, per reivindicar la figura de la dona en el món de la cultura. Ens ho explicava la regidora de Turisme, Marta Rodeja.
Aquest divendres a les 8 del vespre a l'Alfolí, doncs, com a acte del Dia de la Dona, tenim una entrevista diàleg entre la Rosa Ros, guanyadora del Premi Gaudí d'aquesta última edició, i la periodista cultural Carolina Rossich. Entre elles dues, doncs, aniran conversant sobre el paper de la dona en un món com el cinema, ja no només com a actriu, sinó amb altres funcions com les de la Rosa, i també de la dona en el món de la cultura en general, no? La idea, doncs, és transmetre aquesta reivindicació de la dona dins del món de la cultura. També com a referent tenim Víctor Català aquí a l'Escala i, per tant, doncs, és reforçar aquest paper i fer-lo, intentar que sigui més present, no? El paper de la dona ha de tenir més presència a tots els anals i en el de la cultura, doncs, no és un àmbit menor, no? Per tant, creiem que és important que fer aquesta reivindicació també. Aquest acte se suma també a l'acte que va fer dimarts a la biblioteca, que amb la Nàdia Golam, que va ser, doncs, una conferència explicant la seva experiència d'infantesa a l'Afganistan, com ella va haver de fer aquest canvi fins a passar per noi, per poder, doncs, tenir més projecció. I amb aquests dos actes, doncs, creiem que fem una mica de setmana de la dona, no? O de potenciar aquesta reivindicació.
A l'entorn d'aquest mateix dia, Nàdia Golam presentava a l'Escala El secret del meu turbant. Ho va fer dins les activitats previstes d'aquests dies relacionada amb el 8 de març. El llibre recull la duresa de ser dona a l'Afganistan. L'escoltem en l'entrevista que li fèiem al final de l'acte. Nàdia Golam.
Com a dona vaig patir guerra civil, règim de talibó, molta violència, falta de llibertat, i tot això m'ha fet que jo, des de molt petita, per poder sobreviure i per poder tirar endavant la meva vida, vaig, fins i tot he canviat la meva identitat. En aquell moment vaig vestir d'home per poder treballar i per poder ser una dona lliure, no? I això fa que moltes persones, com dia d'avui, recordessin de mi i diguin, mira, pues, que poguessin celebrar aquest dia amb mi, perquè ara sóc una dona lliure. Sóc una persona que ha aconseguit la meva llibertat, m'ha costat molt, moltes vegades molt a punt de perdre la meva vida, però ara que estic aquí viva, pues estic celebrant aquest dia molt, amb molt de gust amb aquestes dones.
Colam explica que el 8 de març no pot ser un dia de celebracions, sinó una jornada de reivindicació, ja que en alguns països es viu una falsa sensació d'igualtat entre homes i dones, i en d'altres, com el seu, senzillament, les dones no tenen drets.
Per mi és tota la vida, des que la història, la humanitat ha començat, les dones han sigut sempre en el segon pla. no ha sigut mai endavant. Per tant, malgrat en Europa diem que les dones s'han avançat molt, i no és veritat. Jo, comparat amb Afganistan, heu avançat moltíssim, però comparat amb la vida que he tingut aquí, he viscut aquí com a dona lliure, he trobat amb les situacions que, per exemple, on jo que hi ha una oferta de feina, doncs prioritat és per un home, soc educadora social. Moltes vegades diuen, no, és que si en aquest centre de menors si tenim una figura d'home, doncs és millor. I jo, i què dius? És que... que no puc fer, que un home pot fer com a educadora, que jo no sigui en el primer pla, saps? Que tingui la prioritat un home. Llavors, aquestes coses també m'han fet pensar molt que no, no hem de celebrar-ho aquest dia, no? És un dia de reivindicar, de lluitar per dir que existim, que nosaltres tenim moltes capacitats per tirar endavant la nostra vida, que tenim molt de poder i que tots junts sortim, que aquí mateix, malgrat la llibertat que s'expressen, diuen que les dones tenen llibertat, hi ha violència de gènere, moltes dones pateixen, moltes joves adolescents que les seves mares han lluitat perquè tinguin certa llibertat les seves filles o les seves àvies i ara estan anant una mica enrere, no? Perquè a veure si el seu nòvio no li fa cas, a veure si no li prohibeix anar a un lloc perquè no li estima suficient. Jo moltes vegades a l'escola dic, no, tu ets lliure i fes el que vulguis, no estiguis pendent d'un home perquè et doni permís, perquè si t'estima et donarà permís i et diu no, tu has de ser lliure.
Nadia Ghulam ha escrit 3 llibres. Cada vegada és més coneguda i es demana la seva presència a molts llocs i escoles perquè expliqui el que ha viscut. Creu que l'educació és bàsica perquè les dones sumin els drets que els pertoquen i, sobretot, espera poder ajudar les dones del seu país.
El meu projecte de futur és... tinc un somni que totes aquestes coses que he anat aprenent aquí, no? Aquest coneixement que he adquirit aquí pugui transmetre a les dones del meu país. Perquè al meu país hi ha moltes persones que li falten coneixement, estudis. Llavors, si no tens coneixement, no saps els teus drets. Jo fins que he arribat aquí no sabia què és drets de dones. Quan algú em deia drets de dones o drets d'infants, drets humans, jo no sabia què és això. Llavors, com jo, hi ha milers de persones que no ho saben. I necessito anar al meu país a treballar per transmetre aquest coneixement.
Ha tornat a entrar en funcionament el Club de la Feina que s'ofereix al punt Òmnia de l'Escala. S'havia desactivat el CAP quan el Consell Comarcal va deixar de disposar de la persona que oferia aquest servei. Ramona Viella, regidora de Serveis Socials.
Des del mes d'octubre que el tenim tancat, hem estat tot aquest hivern a darrere de mirar a veure si podia venir algú del Consell Comarcal i no hi ha hagut maneres fins ara. El que va passar és que el Consell Comarcal es va posar de baixa una persona, la varen cobrir amb la noia que venien aquí, aquesta baixa, i de moment no tenien ningú per cobrir la plaça d'aquí. Ara, gràcies a Déu, ja la tenim, perquè ha sigut un hivern una mica complicat. La gent ja estava molt acostumats a venir cada dimecres aquí de 9 a 12 a mirar les ofertes, a que els aconsellessin amb el currículum. A part de que la que tenim aquí en el punt Òmnia també ja els ajuda una mica a l'hora de fer currículums i així, però esclar, és molt interessant i passa molta gent. Tenim molta gent que passa aquí en el Club de la Feina i l'hem trobat molt i molt a faltar. D'alguna manera el teníem tancat al Club de la Feina, però ha funcionat perquè McDonald's està fent les proves, diríem, de treball que agafa 40 persones, 20 ara i 20 a l'estiu, i avui han començat a fer les proves. Demà continuaran perquè no acaben de fer-ho. Vull dir que d'alguna manera també estem contents, hem estat tancats tot l'hivern, però ha anat funcionant així a mitges i hem pogut donar aquest servei.
En primer lloc, el que fem és actualitzar el taulell d'anuncis amb ofertes d'InfoJobs, InfoFeina, Feina Activa, a part de les ofertes que gestionem des del Consell Comarcal i les que ens envia el SOC. Vale? Després també fem una mica d'oferta pública, també les publiquem perquè així les persones quan vinguin aquí tinguin un espai autònom per mirar ofertes. Si després necessiten una mica d'ajuda per mirar el per actualitzar el currículum, jo tinc una base de dades amb els seus currículums, els podem actualitzar, i aquí darrere tenim els ordinadors perquè ells puguin fer el seu currículum. I jo puc assessorar una mica amb el sentit de la realitat de la recerca de feina.
La coral de l'Escola de Música El Gavià viatja aquest cap de setmana a París en un intercanvi de cant coral. La sortida coincideix amb la Setmana Cultural de l'Escola, amb nombrosos tallers i jornades de portes obertes per atreure nous alumnes. Carme Almirall, directora de l'Escola Municipal de Música El Gavià.
A tothom que ho desitgi, que tingui ganes de portar els seus fills a música de cara al curs que ve, o inclús ells mateixos, els adults, hi haurà aquí una persona que els anirà explicant com funciona l'escola, els horaris, els instruments que fem. O sigui, és a tall d'informació. A la vegada, com que també s'estaran fent els tallers, uns tallers musicals, doncs també podran veure aquests tallers musicals que estem fent, adequats per cada edat. Aquests tallers musicals seran. Llavors, dintre d'aquesta setmana cultural, dijous, demà, marxem amb la coral jove, que són a partir de 11-12 anys fins a 14-15 anys, juntament amb l'orquestra de l'Escola de Música, i ens anem a una trobada internacional de corals a París. Això representa que ens trobem allà amb altres corals, per exemple, jo sé que em sembla que hi haurà una coral de Xina i una coral d'allà de França, però bueno, no sé massa. Ja, i quan ens ho trobem, quan hi anem, ens ho trobarem. I llavors allà fem dos concerts.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 7 de març, millores en les voreres de Riells de Dalt i la restauració de la plaça Víctor Català són els dos projectes més votats dels pressupostos participatius de l'Escala. Es podran executar al final un total d'11 de les 16 propostes que s'havien presentat, o que s'havien portat, més ben dit, a votació. La suma total que l'Ajuntament hi destinarà és un any més de 400.000 euros. Escoltem a Víctor Puc, alcalde de l'Escala, i Carles Cervantes, síndic de Greuges Municipal.
I que això és una iniciativa i és un inici de camí que segurament doncs, s'han d'anar completant amb d'altres propostes i d'altres iniciatives en aquesta línia de transparència i posar-nos al servei de la ciutadania més enllà de les votacions que fem que, doncs, cada 4 anys, doncs, també doncs, que puguin decidir en aspectes concrets, ben treballats, ben ordenats, amb tota transparència sobre aspectes que tenen a veure en el dia a dia de la gestió de...
Que de 16 propostes han passat 11 vol dir que s'han repartit, i no pas expressament, però sí que fa pensar que una mica la voluntat de qui també ha votat, en definitiva és la gent, doncs ha anat determinant també propostes que són molt factibles i que, per tant, en aquest sentit se'n faran moltes més que si no pas haguessin votat propostes més cares.
Estem molt satisfets de la primera i de la segona, per tant aquí d'alguna manera fem balanç d'aquesta proposta doncs, de participació que s'ha tirat endavant aquesta legislatura i que ha tingut doncs, com a protagonistes, òbviament, els clarenques que han pogut participar des de l'inici, proposant propostes, finalment debatent entorn a quines podien passar les següents fases a partir de tallers de participació i finalment a partir d'aquestes votacions online i de forma també presencial física en els diferents espais que hem habilitat.
A la meva modesta opinió, un altre èxit doncs, de participació i per tant gràcies a tothom qui ha participat, tant de bo siguin més, però estem amb uns paràmetres molt adequats. Veurem si continuem aquesta línia, si, i així és, i em consta, en les pròximes convocatòries que es facin d'aquestes característiques per part de l'Ajuntament. I doncs agrair, sobretot jo ho vaig a fer perquè els he viscut i ens han patit molt directament tots els tècnics d'aquesta casa, perquè aquest cop encara més, vist la diversitat que hi ha hagut de propostes que acaben passant, doncs han hagut d'esforçar-se molt més encara també en determinar, en estudiar-los, en fer un pressupost de costos, etc, etc. Per tant, jo penso que podem felicitar-nos tots, sobretot, insisteixo, la gent que ha participat, i amb la modèstia doncs, que a mi se'm requereix de ser-hi, de tutelar-ho i de controlar-ho i de veure-ho, doncs dir que com l'altre cop també s'ha produït tot, sincerament, doncs, des de la màxima transparència, si és que això se me pot demanar d'alguna manera.
El càmping Guilla Mateu mostra una vegada més el seu compromís amb la societat, retornant-li part dels seus beneficis. En aquest cas, ha fet un donatiu de 20.000 euros al centre d'atenció primària de l'Escala. Uns diners que es destinaran especialment al col·lectiu de persones grans, amb renovació de maquinària i equipaments de l'àrea bàsica de salut. A l'acte de lliurament va intervenir-hi diferents personalitats. Escoltem les veus principals. Escoltem a Eva Trias, com a adjunt de la direcció del càmping, Marta Pedrerol, directora de l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Escoltem a Martí Masferrer, director gerent de la Fundació Salut Empordà. Escoltem a Miquel Gota Negra, president de l'Associació de Càmpings de les Comarques Gironines, i a l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. També la del periodista Albert Soler.
Tenim previst que s'han de renovar els aparells d'electrocardiogrames i els aparells de Holter de tensió arterial, i això ens ajudarà a poder actualitzar aquesta tecnologia. I per altre costat, també amb temes d'equipament, com són les butaques d'extraccions que siguin reclinables, que ara no ho són, també podrem invertir-ho aquí, i que les lliteres on els pacients ja d'una certa edat han de pujar i tenen certes dificultats, les canviarem per models elèctrics, de manera que serà molt més fàcil pujar i baixar les lliteres perquè aquests pacients que ja tenen una edat puguin de manera molt més còmoda i fàcil pujar-se les lliteres. I bàsicament creiem que d'aquesta manera aconseguirem l'objectiu, que és dedicar aquesta donació que repercuteixi sobre pacients de certa edat, però també és cert que tots tenim, encara que ara no siguem persones grans, en algun moment o altre ho serem. De manera que també hem pensat, no, que això pot beneficiar a totes les persones que són ateses a l'àrea bàsica de l'Escala.
Doncs bé, no podem valorar-ho més que de forma positiva, evidentment. Estem davant l'exercici d'un compromís social d'una empresa, d'un càmping escalenc, a la línia del que ha vingut fent els darrers anys, i per tant jo crec que és important, doncs, que les empreses en aquest cas exerceixin aquesta responsabilitat social. Això se'n parla molt arreu d'Europa, ja és un concepte molt desenvolupat, aquí en el nostre país no tant, però en definitiva és com dotar d'ànima, com personificar una empresa, i que aquesta empresa es compromet socialment retornant una part dels seus guanys al conjunt de la societat. En aquest cas és una donació al CAP. Jo, en tant que alcalde de l'Escala, per tant és el cap de l'Escala el que rep aquesta donació, i també com a patró de la Fundació Salut Empordà, doncs felicitar l'empresa, el càmping, per aquesta donació, i en tot cas encoratjar que més empreses assumin aquesta iniciativa. Insisteixo, arreu d'Europa i del món occidental doncs és una pràctica habitual, i que aquí doncs malauradament no ho és.
Bueno, realment és d'agrair la tasca que està fent el càmping Illa Mateua any darrere any, perquè realment això ja és una acció molt i molt consolidada, i realment per nosaltres és molt important, no?, que hi hagi aquesta solidaritat, això que ara està tan de moda, que es diu responsabilitat social corporativa, no? Vull dir que és per nosaltres, crec que és un tema molt important, i això és un tema que amb altres establiments de la nostra associació també s'està produint, però no amb aquesta continuïtat que estan fent ells, no? Vull dir que realment des d'aquí aprofito per agrair-los i per felicitar-los, perquè realment és una tasca i és un model exemplar.
Illa Mateua porta fent donacions d'aquest tipus, com deia l'Eva, des de fa 15 anys. Ho torno a repetir a poc a poc. 15 anys. Si em permeten frivolitzar, diria que aplegant la solidaritat de tots els que l'any passat van fer pintades, escratxis i intent de boicot a Illa Mateua, entre tots ells i en tota la seva vida, no arribaria ni a una desena part de la solidaritat que mostra Illa Mateua en un sol any. I em refereixo a solidaritat de debò.
L'Ajuntament ha engegat la reforma de l'espai de jocs de Plaça Catalunya. La gespa artificial d'aquest espai havia quedat molt malmesa pel pas del temps. Les millores afecten també qüestions de seguretat. Escoltem el regidor Josep Bofill.
El que s'hi fa doncs, és substituir aquesta gespa, es refà el sòl per sota d'aquest principi de paviment, refent-lo amb una capa de formigó, una capa d'espuma, i a sobre el que seria la zona plana anirà també amb la mateixa gespa artificial, i la zona de talús ens han aconsellat doncs, que substituï la gespa, que quedava de seguida de molt degradada, per una zona de cautxú. L'estètica més o menys serà la mateixa, amb la zona plana amb gespa artificial, i el canvi d'estètica vindria per a la zona de la introducció del talús amb cautxú, amb una capa de cautxú, que el que donarà és també els temes de seguretat dels parcs infantils, garantint en tot moment aquesta seguretat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 8 de març, l'Ajuntament tanca la comptabilitat de 2018 amb més de 5,2 milions d'euros de romanent de tresoreria positiu. Continua reduint l'endeutament, deixant-lo ara en un 11,6%. Destaca de l'informe d'aquest any l'augment de recaptació.